Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Manel Elias. Doble bona notícia per Ucraïna a les acaballes de l'any en un context de pèrdua de territori davant Rússia. D'una banda, els Estats Units han anunciat un altre paquet d'ajuda militar per Kyiv per valor de 2.500 milions de dòlars. És possiblement l'última partida aprovada per l'administració de Joe Biden abans de l'arribada al poder de Donald Trump el 20 de gener. L'altra novetat del dia és l'intercanvi de presoners entre Ucraïna i Rússia, que beneficiaria més de 300 soldats entre una banda i l'altra. Com en altres ocasions, la mediació ha anat a càrrec d'un tercer país, en aquest cas dels Emirats Àrabs Units. I paral·lelament a això, avui Ucraïna ha enfortit llaços amb les noves autoritats de Síria. En una visita a Damasc, el ministre d'Afers Estrangers, Andriy Sybiha, ha donat ple suport al líder de facto, Ahmed al-Sahara.
El missatge és clar. Estem amb vosaltres. Estem a punt per ajudar els sirians, perquè a Ucraïna li interessa una Síria estable. I millorar la cooperació serà beneficiós per als dos països.
Per cert, que les autoritats sirianes han nomenat una dona com a governadora del Banc Central. És el primer cop que això passa des que es va crear l'organisme als anys 50. Més notícies, Natàlia Ramon.
Mor als 91 anys l'escriptora Rosa Fabregat, escriptora i poeta lleidatana. Va ser distingida amb el Premi Nacional de Cultura el 2022, la Creu de Sant Jordi el 2017 i una medalla al mèrit cultural concedida per l'Ajuntament de Lleida. Fabregat, nascuda a Cervera, va començar a escriure de molt jove i va conrear la poesia, però també la novel·la i l'assaig. De professió també farmacèutica, va combinar la vocació literària amb la científica i es va convertir en la primera presidenta de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. Gran part del seu llegat literari va ser traduït a llengües com l'alemany, el castellà, el rus o l'anglès. Entre els seus treballs destaquen en novel·la Hereus i brodadores i laberins de seda i en poesia Balda de la vida i Cartes d'escloses.
I es dispara la preocupació dels veïns de Barcelona per l'habitatge, que puja 12 punts en la segona onada del baròmetre de la ciutat. El problema de l'habitatge està frec a frec amb el de la inseguretat, que per una dècima és el que més amoïna els barcelonins. De fet, 7 de cada 10 veïns reconeixen que tenen un problema molt greu relacionat amb l'habitatge. El tinent d'alcaldia, Jordi Valls, assegura que l'executiu hi treballa, però que aquest problema ha vingut per quedar-se.
Que l'habitatge pujaria, jo crec que era un element esperable. Nosaltres fa, com a govern, fa 2 anys que estem focalitzats en el tema d'habitatge. Vam prendre la decisió dels apartaments turístics, jo crec que fa cosa d'un any aproximadament. Si ja estàvem apuntant en un dels problemes principals. I és una constatació, el tema de l'habitatge, que no serà, jo crec, i un parla de percepcions subjectives, i també voldria que ho tinguéssiu una miqueta en compte, no? Que això està aquí per quedar-se.
Experts en ciberespionatge alerten de l'arribada creixent a Barcelona d'especialistes a trobar vulnerabilitats en els sistemes de defensa dels governs. Un reportatge del diari Haaretz determina que molts dels que s'estan establint a Catalunya són israelians i alguns van participar en la creació del sistema Pegasus, utilitzat per espiar polítics, periodistes i activistes catalans. Segons aquest mitjà, l'últim any i mig s'han instal·lat a la capital catalana 3 equips d'experts en pirateria informàtica formats a Israel, en alguns casos provinents de l'exèrcit. Joan Arús, que va ser víctima de l'espionatge amb Pegasus i que presideix l'associació Sentinel Alliance, ha denunciat a Catalunya Ràdio la passivitat de la Unió Europea a l'hora de prendre mesures de protecció contra el ciberespionatge. Reclama que no es pugui fer ús d'aquestes eines fins que es garanteixi la seguretat de la ciutadania.
La nostra recomanació és la prohibició d'aquest tipus del desenvolupament d'aquest programari fins que no es pugui garantir que fins que no es puguin donar un mínim de garanties per al seu ús.
Imputen 5 persones per la mort de l'exmembre del grup One Direction, Liam Payne, a Buenos Aires. Investiguen 2 persones encarregades de subministrar-li la droga, un amic del cantant i dos responsables de l'hotel. Payne va morir fa dos mesos quan va caure del tercer pis d'un hotel de la capital argentina. Segons l'informe toxicològic, Payne ja estava inconscient a causa del consum de drogues quan es va precipitar. El jutge ha decretat presó preventiva per les dues persones que li van subministrar les substàncies. Dos treballadors de l'hotel, tant l'amic de Liam Payne com la gerent i l'encarregat de l'hotel, estan imputats per homicidi involuntari. I ara els esports amb Jordi Bracons.
El Barça sabrà aquesta tarda si el jutjat de primera instància número 47 de Barcelona resol a favor del club i així pot inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. Aquest matí s'ha fet la vista oral, en la qual han participat en el club com la Lliga, i està previst que els propers minuts el magistrat faci saber a Barça i la Lliga quina és la seva decisió. Si la resolució és negativa, el club confia tancar la sessió de l'explotació de seients VIP del nou Camp Nou. Això comportaria uns ingressos d'uns 100 milions d'euros. El Barça té temps fins a demà a mitjanit. A la Lliga CB de bàsquet, a aquesta hora en joca el València a Lleida, amb resultat favorable als catalans per 9 a 12. I a 9:15, Joventut Gran Canària. I també avui, finals de Copa Catalunya de futbol sala. En 7:15, la final femenina entre el Penya Esplugues i les Corts, i la final masculina la jugaran a 9:15 el Barça i l'Indústria Santa Coloma.
Fins aquí les notícies.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
Passen 7 minuts de les 6. I aquesta música vol dir que ha entrat a l'estudi Aleix Manzano. Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Catalònia. Com esteu?
Molt bé, i tu? Estàs bé?
Molt content, Carlos. Estic molt content d'estar aquí amb tu, perquè és el primer cop que ho fem junts.
És correcte. Jo també estic encantat. I emocionat.
Ja està vermell, el Carlos.
No, i també tenim aquí, com la senyora, l'Ester Vallès. Ester, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Aleix, estem preguntant a l'audiència quines són les músiques que no falten a la seva llista de cap d'any. Tu en tens alguna?
Home, jo tinc moltíssimes. Mira, per començar, You Simply the Best, Tina Turner. Home,
que no, no que les cantis tu, eh?
Never been over us.
Jo crec que l'Aleix és millor que l'original.
Versió karaoke sempre és important. Jo crec que aquesta cançó amb la Mònica Green la podria cantar perfectament.
Pobra Mònica.
Perfecte. Ester, què més ens diuen els oients?
Doncs mira, l'audiència ens ha dit de tot. El primer que ens han dit és, a veure si l'Aleix tot sona, With or Without You, Dudos. Et sona?
Home, està molt bé, però això ja és més cap a les 3, 4 del matí, quan acaba la
nit. És veritat que fa baixón.
Home, però la llista ha de tenir de tot.
També és veritat.
I sabíeu que aquesta cançó que va escriure Bono va estar a punt de ser cancel·lada? O sigui, no cancel·lada, però que U2 no volia que s'afegís al disc, aquesta cançó.
Ah, sí?
Sí.
I per què?
Perquè va ser una mica com Bohemian Rhapsody, perquè deien que era espantosa. Us ho prometo.
Algun productor brillant, eh?
I Bono, que va ser l'escriptor, va dir no, jo hi crec. Doncs mira, hitazo dels U2.
Les cançons més odiades són les més bones.
Hauríem d'ajuntar aquest tio, el que va dir lo de Bohemian Rhapsody, el de Michael Jordan, que no juguis a bàsquet, aquest tipus de persones.
I tots els professors que t'han dit que no... Que, com a tu, Ale, segur que has tingut un munt de professors que t'han dit no arribaràs a l'èxit, mira.
M'han dit que no faci una carrera universitària.
Va, una altra cançó que ens recomana la Montserrat és Un Año Más, de Mecano.
En la puerta del sol.
Això estem parlant d'un clàssic, ja.
Sabeu què em passa amb aquesta cançó? Que normalment recordem la tornada, no?, de les cançons.
Sí.
Doncs aquesta és justament al principi i jo crec que és el que més recordem.
És preciosa aquesta cançó. A més, la Chanel, la nostra cantant representant d'Eurovisió, recordem, va fer una versió així més modernitzada d'Un Año Más.
Bueno, la recomano. La Chanel ho sap fer tot.
A mi m'encanta el que Mecano, que em parteix les paraules quan els dona la gana perquè quadri la mètrica.
Sí, és veritat, això.
Sí.
Va, anem a una tercera, l'Albert de Vic, ens diu qualsevol del disc de la Marató.
Ah, molt bé.
Aquesta és Mushka, amb Aire, que és l'últim disc de la Marató per les malalties respiratòries. Doncs va treure aquesta cançó, que també és un hit.
No, no ho havia pensat, el disc de la Marató per Cap d'Any, però està bé, t'entra bé.
És xulo, eh?
Sí, 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 per això.
L'Alma, totes.
I aquesta l'has agafat perquè t'agrada a tu, entenc, no?
L'he agafat perquè és el que ens queda més a prop.
Molt bé, qualsevol, i en aquest cas és la que més t'agrada.
Sí,
està
bueno,
molt bé,
la
que
més agrada el tècnic, escolta.
Doncs escolta, mentre tota aquesta gent que ens ha estat dient les seves cançons, Esther, hauríem de regalar unes xocolates Virgínies. No sé quanta gent hi ha, tenim una mà innocent aquí, no sé com d'innocent, la de l'Aleix Manzano.
Mira, són 113, Aleix. Has de dir un número de l'1 al 113.
Vinga, va, agafaré el 55.
El 55, un moment que busco.
Vinga, va, compta un moment. Sí, doncs hauríem de dir algun dia números baixos, l'1, el 2, pobres, que la gent que truca primer...
Que no els hi toca mai, eh?
Ja.
En aquest cas, se l'emporta la Nuri, que ens recomana S'ha mort l'home més vell d'Espolla.
Home, la Ludwig Van. La Ludwig, no?
Dels nostres amics de la Ludwig Van. Ara mateix li donem a la Nuri aquest lot.
Doncs un lot de galetes Virgínia per la Nuri, que ens ha dit aquesta, l'home més del vell del poble s'ha mort, de la Ludwig Band. I ara, Esther, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Ens n'anem al tinglado de l'Aleix Manzano, que ens porta una mica de caldo rescalfat de Nadal. A veure, Manzano, on has anat?
Home, bona tarda, companyes, companys. Doncs mireu, estem en festes nadalenques i estic emocionat perquè és la millor època de l'any, la meva favorita. Sí. I és per això que he volgut apropar-me a Caldes de Montbui per viure en primera persona la 38a edició del Mercat de Nadal.
Recordeu, els mercats de Nadal són allò que es fa abans de Nadal, val? Ara ja estem una mica en el mood de Cap d'Any, però vaja.
Mira, a Caldes hi ha una cosa, que el Nadal sempre és Nadal.
Sí, això sí.
No importa la data, sempre és Nadal.
Ah, sempre és Nadal, eh?
Sempre.
Però aquest mercat de Nadal també dura uns dies, no?
Dura uns dies, exacte, al desembre, i crec que ja no s'està fent.
Què hi ha d'especial, aquest mercat? És un mercat
doncs mireu, hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha activitats familiars, paradetes, i clar, hi ha una cosa molt important a Caldes, que és que es troba l'olla més gran de Catalunya.
Estem parlant de Caldes de Montbui, per tant.
Caldes de Montbui, exacte, que s'instal·la a la plaça del Font del Lleó. I allà mateix vaig coincidir, mira com és la vida, amb l'alcalde de Caldes.
Així,
Sí, sí, tal qual. Isidre Pineda, mira què em va dir.
Estic molt emocionat perquè tinc un arbre i el meu alcalde al costat.
Moltes gràcies, benvingut a la Vila Termal de Caldes de Montbui.
Vila Termal.
Si et dic que Caldes és el poble més calent de Catalunya... Alerta, m'estic referint a l'aigua termal. Avui és Fira de Nadal, és Mercat de Nadal, hi ha molta gent, i perdre's i gaudir de les parades, de les, dels nostres carrers, del nostre patrimoni. Per aquí
all I want for Christmas is you.
Ja hem intentat treure la Mariah Carey perquè acaba torturant-nos, però
bé. Aquí són cançons en català.
Va a gusto, sí, em sembla millor.
És Nadal, el meu cor, quan somrius content de veure... No la segueixes?
Sí, sí, però em fa molta vergonya cantar. És Nadal.
Està bé, perquè aquí ens podem tranquil·litzar. O sigui, Aleix Manzano no només ens trepitja a nosaltres cantant, sinó també als alcaldes de Catalunya.
Una cosa, però és que no sé què passa amb els alcaldes de Catalunya, que no canten, no els agrada cantar. És una cosa que s'ha perdut, home.
Poden perdre vots, escolta, i això.
També és veritat. Però ja he dit una cosa molt important. Aigües termals a Caldes.
Sí.
Jo, clar, mai havia visitat Caldes de Montbui.
Val.
La veritat és que no sabia què era. I, clar, necessitava xerrar amb la meva estimada regidora de Turisme i Termalisme, que també estava per allà. Perquè a la festa del poble, doncs, tothom havia de sortir.
Regidora de Turisme i Termalisme, clar.
Termalisme.
Terra que només poden tenir els pobles que es diuen Caldes o que tenen aigües termals.
La Carme Germà, que m'explicava una mica com funciona això de la Font del Lleó.
Maques les termes.
Com t'agraden les termes i a Caldes encara més, eh?
M'encanta. A mi m'encanta Caldes, les termes, m'encanta aquest poble i que vingui tothom a conèixer-ho.
Que no és una cascada qualsevol, què és això?
És la Font del Lleó, que brolla a 76 graus d'un pou que està situat just davant de l'Ajuntament i aquesta aigua termal ve a parar aquí a la font i surt a 74... Perd 2 graus pel camí, gràcies a Déu. I surt a 74 graus.
Hi ha algú que és el padrí d'aquesta font?
No, no tenim padrí. És la Font del Lleó, però no...
Doncs potser el padrí hauria de ser Aleix Manzano.
Sí, tu creus?
Home, de la tarda a Catalunya Ràdio. Si no és l'Emma Vilarassau, ha de ser l'Aleix Manzano.
Bueno, doncs escolta, tot és proposar-s'ho, eh?
Home, podem anar a tocar aquesta aigua?
I tant, sí, sí.
Val, no, ara aquí és un tema seriós.
74 graus, eh?
Sí, sí, no és una cosa tonta,
no, no.
Eh?
Ja,
és a dir, volia tocar aquesta aigua, Carlos. Tu creus que ho vaig aconseguir o no?
Home, no tinc cap mena de dubte.
Doncs atenció, perquè Mr. Manzano, padrí d'aquesta font, va aconseguir-ho.
Oi, 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 que ja veig que hi ha molt fum aquí.
Per demostrar que ets de veritat de Caldes, has de tapar la font amb la mà.
Val, doncs...
No, pots... no, però no ho facis perquè no volem anar a l'hospital.
No ho sabia, això, jo.
No, però que ara fa tan fred, no es nota tant.
Ai!
A l'estiu és pitjor.
Ostres!
Així.
Val, val, no taponar-la.
O sigui, fer així.
Vale.
Si fas...
Ai! Ostres, ara em crema!
No, jo no ho he fet mai.
Ah, no ho has fet mai? Doncs mira, avui ens estrenem. Carme! Carme!
Home, clar.
T'esperem aquí perquè et taponis la font del lleó amb la teva mà a 74 graus.
Les mans les utilitza poc a la ràdio.
Ah, doncs si tampoc les fa servir gaire...
I que si se li hagués d'emputar alguna, no hi ha problema.
Oh, t'ha intentat fer una jugada aquí, perquè el primer he dit no, que només els de Caldes, per ser de Caldes i demostrar-ho, han de tapar-ho.
Totalment,
i
ella no ho havia fet mai. Per cert, Carlos, et proposaven que a veure si algun dia vas tu i tapones la font del lleó.
Quan trobi el primer habitant de Caldes que l'ha tapat i faci que sigui Daenerys Targaryen, que no es cremi.
Haig de dir que ho vaig aconseguir, eh? És a dir, vaig aconseguir tapar una mica, però sobretot treure la mà ràpid, perquè si no, no la tindria.
És que 74 graus, vull dir, clar...
I com és tradició, durant els dies de mercat a Caldes, hi ha l'olla més gran, com comentàvem, de Catalunya. Però què es fa en aquesta olla?
Exacte, això.
Doncs aquesta olla gegant es cuina amb més, atenció, de 10.000 litres de brou amb aigua termal, que es fa bullir amb foc de llenya i productes de proximitat. I clar, jo volia conèixer el cuiner que organitzava tot aquest tinglado per veure com funcionava i quin era el gran secret d'aquest caldo, que en aquest cas va ser el nostre estimat cuiner Jordi Bufí. Ets el mestre d'aquesta gran olla, què és això?
Això és impressionant, això és un susto. Amb molta feina i molta gent. I aquí surten quasi bé 1.600 o 2.000 reaccions, és increïble.
I de què és aquest caldo?
Bueno, el que els feia la teva mare i la teva iaia, el mateix per a la bèstia.
I està bo?
Caldo, verdura i pollastre, tocino, vedella, està exquisit.
Oi, nen! Oi, això és producte català, quilòmetre zero.
Oita, quin color.
Quin color. Aquest color vol dir que ja està ready per repartir?
Està perfecte.
Sí, puc tastar-lo una mica?
Sí, vols que et posi un gotet?
Està clavat. Però pel meu gust li falta una mica d'estrellites, d'aquestes de pasta gallo.
Bueno, doncs les poses tu.
Home!
Ja estàs trobant-li a l'algo aquí. Imagina
que... és veritat que el caldo amb una mica de pasta sempre entra.
Home, sí, tu ho fas caldo a casa?
Poquet.
Bueno, doncs mira, ja tens la recepta, no? Perquè 10.000 litres,
eh? Ho compro fet.
Malament.
Mireu,
això és veritat. Aprengueu a fer caldo a casa. Pregunteu a la mama. Aprengueu a fer el vostre propi caldo.
És complicat. Caldo de brou. Llest, això ja està tot ready, però ara tocarà... Què tocava? Doncs repartir-ho a la gent que feia hores que estàvem fent cua. I podem dir que vaig ser, Carlos...
Et vas posar a repartir caldo, eh?
Exacte.
Aquestes 1.600 racions de caldo que vam preparar...
Vaig estar treballant moltíssim. No sé quantes hores, però...
Va ser com la Rosalia quan va anar allà a València, eh?
Més o menys, exacte. Vaig gravar un Instastory i a repartir una mica de caldo. Per aquí... Anes de caldo?
Sí, molt.
No ens queda. Oh, home, pobret.
Bon dia, què tal?
Aquest ve amb una cantimplora, això no val, perquè aquí cap més quantitat. Apa, cap endins. Ja que solidari soc. Mai t'ha caigut una anella aquí dins, Berta?
No. Déjame que beba. Estupendo. Y que chicos como tú no encuentro.
Jo és que és el segon any que repeteixo. Només que l'any passat vaig estar a cuina. Ai, una cosa, posem-li fins a dalt. Pobre Roser.
Ja està.
Culpa meva. Tirant caldo. Mira, com un cubata, eh? Fins a dalt. Apa, mira, així netegem la taula, que la tens molt brutota, eh? Marc, has de ser més net. T'agrada? Com te l'he servit?
Perfecte, amb aquests anillacos va servir perfecte, eh? Ets un crac. Merci, Aleix.
Us estimem, família.
A veure, Aleix, què has dit? La primera resposta que t'han dit, caldo, vull caldo. I què has dit?
Hola, què tal?
No, has dit, no ens queda.
No ens queda, a veure.
No, mira, no ens en queda, val? O sigui, això no, que no torni a passar. No aquí... ens en queda. O no ens queda caldo.
És que estava tan atent al caldo que no ens en queda. Parlar bé, jo.
Val?
És veritat.
Aquí, per favor.
No ens en queda.
No torni a passar.
Què he dit? No queda.
No ens queda.
No ens en queda.
No ens en queda. Val. O no ens queda caldo.
No ens queda caldo.
Però no ens queda, no.
Val.
No ens en queda. Val?
És veritat, haig de rectificar això. Gràcies, Carlos.
Te'n queda,
no
te'n
queda. Doncs vinga, després de tot això de repartir caldo, Què tocava, Carlos?
A veure, paradetes.
Home,
no?
Paradetes. M'encanta el shopping center. I vaig decidir anar a veure quines eren aquestes paradetes i vaig parar a Miró Garden Orgànic, que és un negoci del Xavi especialitzat en la venda de plantes i arbres per donar-li un cop de mà. Mira.
L'Aleix et vol vendre alguna cosa.
M'han contractat a Miró per 5 minuts. Hem de vendre boles, nen, que aquestes boles no s'estan venent. No la compraries, eh? T'he vist encara de poc.
Més unes altres.
A veure, quina li puc recomanar?
La pinya que hi ha allà. La pinya, perdó.
Ui, aquesta és cara, nen, aquesta ja puja més, perquè la pinya és natural. Mira, la pinya la tenim per 3,30, d'acord? Com ets tu, te la deixaré a 1 euro. Vols un calipto?
Sí.
Que no faci un simpa, eh? Que no faci un simpa, sobretot, Xavi. Vine cap aquí, que et posarem, et farem un preu amic. Mira quin calipto, això va molt bé pel refredat.
Sí. Molt bon olor.
Sí. I saps què pots fer amb això quan ho tinguis? 1, 2, 3, un calipto pelante Maria. 1, 2, 3,
un pasillo pelante Maria. A veure, un moment.
1, 2, 3.
Però tu saps que no és un calipto, no? Que es diu eucalipto.
Sí, però era per fer-ho rimar amb la cançó.
Molt variat, trobo, no? Perquè entre pinya, unes boles de l'arbre de Nadal, calyptus...
El que feia, sobretot, era rebaixar una mica el preu que hi havia en el mercat, perquè si la gent comprava més.
Sense permís, eh? Del paradista.
Home, jo era en aquell moment el venedor.
Anaves a regalar, molt bé, i a destruir si no l'estoc de les pobres paradetes.
No, però també el que vaig fer va ser tastar una mica de producte de quilòmetre zero.
Sí,
així que què millor que visitar la botiga d'olis La Xarona, capitanejada pel
Sergi, que són especialistes en la producció d'oli d'oliva verge extra, i on em va ensenyar a com tastar de manera correcta l'oli. No és fàcil, eh?
Acaronant. Sí. Ara l'estem calentant una miqueta per aixecar-li els aromes, perquè el primer que has de fer abans de tastar és olorar.
Importantíssim olorar sempre.
I amb això començaràs a fer-te una idea del que després tastaràs.
Mira com la carono. No tracto ni així el meu gos.
És una varietat molt aromàtica, molt dolceta. Ara, quan el tastis...
Veus? Boníssim. Què carona?
Sí, bueno, és d'aquestes oliveres que hi ha aquí al costat.
Pues quilòmetre 1, perquè estem molt a prop.
Sí, més o menys, és quilòmetre 1.
Ara, boníssim, Sergi.
Ara el tastes amb el pa.
Ui.
I amb el pa reconeixeràs el gust.
Suco, sí. Eh?
Oh!
Salut!
Oh! Quan et diu acarona, què has de fer?
Acarona és agafar el recipient, el got, i acaronar per sota.
O sigui, escalfar-lo una miqueta, no? Una miqueta. Flama ni res.
No, i remoure una mica amb la mà, tal. Acaronar, com si acaronéssim un gos.
I llavors ensumar una miqueta i llavors ja sucar, eh?
I és veritat que el sabor és diferent. És veritat, és veritat. Sí? Bueno, curiosíssim, no ho havia fet mai en la vida. I clar, no podia marxar de Caldes de Montbui sense fer cagar el tió de Nadal a càrrec de l'esplai Grifoi, que durant tot l'any fan activitats per la canalla del poble i jo no podia ser menys. Vinga, amores, que ara és hora d'anar a cagar el tió, quins nervis! Agafeu el pal aquest, carinyo, aquest, aquest. Molt bé.
Tío, a Bayona Cinturons.
Bueno, és una cançó complicada, eh? Tot sigui dit.
Caga turons. Que són més bons.
Home, tant de bo que hagués un turró Vicenç, que és caríssim.
A veure si ha cagat o no.
A veure, Martí. Ai, em sou nervis. Aquest tio no pot treballar tant, no té jornada completa.
Ui. Fa pudor.
Quin tio més solidari.
Aproximadament poden haver pujat ja 60 nens.
Ens encanta Caldes. Home, aquest tio de Caldes, molt solidari.
Li vas prendre el pal a un nen? No.
No, vam compartir. I que després sí que és cert que algun regalet vaig agafar algun altre. Li vaig robar algun, no t'ho negaré.
Bueno, i ara, amb aquest anunci, has anat a Caldes de Montbui, amb aquest anunci t'hem d'anunciar i portar per altres pobles de Catalunya, no?
Home, sisplau, m'encantaria tornar. La veritat és que em van tractar molt bé i volen que tornem tots.
Ah, sí?
Això és el millor, perquè a l'acabar la jornada vaig parlar amb la meva estimada regidora i ens va convidar, companys de la tarda. Ha sigut una experiència única.
Doncs m'agrada molt, molt, molt que t'hagi agradat i espero que l'any que ve torneu, bueno, que de fet hi torni tot l'equip.
Home, aquí a la tarda estem més que convidats, vols dir?
Convidadíssims, només faltaria. O sigui, sou persones VIPs en aquest poble ja.
La tarda de Catalunya Ràdio és amic de Caldes.
Tots podeu venir quan vulgueu.
Home!
Doncs està feta la invitació, eh? Prenem nota.
Home, ens han convidat, eh? La veritat que molt maco, Caldes no havia anat mai, i si voleu anar i passar una jornada preciosa, doncs Caldes amb un bui.
I aquest mercat de Nadal, ja per l'any que ve, qui se'n vulguin recordar, això és a principis de desembre, no?
Exacte, principis de desembre, sí.
Doncs primers cap de setmana de desembre, el mercat de Nadal de Caldes, i en qualsevol dia, qualsevol altre dia de l'any, aneu a Caldes de Montbui, mulleu les mans moderadament i amb precaució en aquesta font del lleó, no foteu el burro, que surt a 74 graus.
Sisplau.
I l'Aleix Manzano pot donar fe que allò crema.
I tant. I agrair des d'aquí a la Míriam i la Raquel, caps de comunicació, que ens han ajudat a poder tancar el reportatge i fer-ho amb molt de carinyo i tot.
Perfecte, doncs, Aleix, la setmana que ve, el 6 de gener, tens una feina, no?
Bueno, aniré de patge reial, jo crec.
Sí, has d'anar a fer de patge, eh?
Aniré a conèixer l'ofici de patge reial.
Voluntari dels Reis, mare de Déu.
Espero entendre com funciona i ser un bon patge.
No toquis res, perquè els regals han d'arribar, tio. Com et posis a toquetejar coses...
Jo les cartes. Soc l'encarregat d'obrir cartes.
Bueno, que llavors ara fico passats. Aleix Manzano, moltes gràcies.
Gràcies, guapo.
Falten 7 minuts per 2 quarts. Fem una petita pausa i parlem d'animals i d'això que fa molta gent d'humanitzar els animals. Posar-los roba, fer-los petonets, a veure què li sembla a la Maribel Vilà.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraíbar.
The Factory Barcelona, la fàbrica digital de la indústria 4.0, sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0, Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Aquestes festes regala BCN Clàssics. Sorprèn els teus amb el nostre abonament de 5 concerts per només 121 euros.
Gaudiu de la millor música clàssica amb Gustavo Dudamel i la London Symphony Orchestra, els 12 violoncel·listes de la Filarmònica de Berlín, Midori i l'orquestra de la Suisse Roman i molts més.
Més informació a bcnclassics.cat.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu.
Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
L'oceà parla. I si l'escoltem i comencem un diàleg? Vine a veure l'exposició L'oceà parla, noves ecologies i noves economies del mar. Una exposició que convida a repensar la nostra relació amb el mar a través del disseny, l'arquitectura o la tecnologia. A partir del 10 d'octubre al Disseny Hub, a la plaça de les Glòries, Ajuntament de Barcelona.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut. Va, per favor. Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQuios, el teu quios digital de revistes i premsa en català.
Anem?
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
A veure...
Amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga Trescat.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraybar.
4 minuts i 2 quarts de 7 de la tarda. Parlem d'animals.
Ounat, l'alimentació natural de veritat per a gats i gossos, us ofereix aquest espai.
I com cada dilluns a la tarda, saludem la Maribel Vila, experta en comportament i benestar animal i tècnica en teràpies assistides amb animals i modificació de la conducta del racó de Milú. Bona tarda, Maribel.
Molt bona tarda.
Què tal, has passat bon Nadal?
Sí, hem passat bon Nadal i, bueno, més tranquils, en tot cas.
Tot en ordre, perfecte. Doncs avui amb la Maribel volem parlar d'això, d'humanitzar en excés els animals. I no ens referim, per exemple, a com, com els hi parlem. És a dir, parlar-li als animals entenc que no hi ha problema si els hi parlem més o menys com nosaltres. Volem parlar d'aquells casos que van més enllà, com ara vestir-los, posar-los una capelina per si plou, passejar-los en carrets de criatures, que això jo ho he vist. Això ara de seguida ho fem, però abans recordar-vos que avui també sortegem un premi consistent en l'alimentació durant tot un mes per la vostra mascota. Un regal, ja ho sabeu, gentilesa de Ounat, empresa que elabora menjar fet amb aliments naturals, proveïdors locals, amb carns fresques, ingredients que milloren el benestar animal i formulacions equilibrades. I si voleu optar aquest premi, podeu trucar al 93207474, fer una consulta per la Maribel i podeu optar a guanyar aquest premi d'Ounat. Tornem a això d'humanitzar. A veure, Maribel, quan parlem d'humanitzar, això que dèiem, no? Portant un carret, de què estem parlant?
Bueno, això se'n diu antropomorfisme, o sigui, que és dotar els animals d'atributs humans, no? I rols que no són propis d'ells. Llavors, això es manifesta en pràctiques, doncs, des de, jo què sé, donar-los cava perquè ve el Nadal, posar-los vestits...
I quan dius això de cava, ho dius perquè hi ha gent que ven cava per gossos.
Sí, bueno, parlarem, perquè...
Clar, perquè darrere... no és allò de, no li dono un gotet de cava i ja és la tonteria doble, perquè
no,
té
perquè,
alcohol...
A més, l'alcohol és molt tòxic per als animals, però bueno, ara hi ha tota una indústria darrere dels animals, entre ells, bueno, per això també hi ha molt d'antropomorfisme, no? Perquè hi ha interessos econòmics. Però vol dir, doncs, bàsicament, dotar els animals de comportaments humans, no? No tenir en compte, doncs, la seva essència humana. Llavors, sí que és cert que cada cop existeix més vincle. De fet, els animals són considerats parts de la família, són famílies multiespècies, sabem que tenen sentiments, sabem que ens aporten molta felicitat, però tenim que entendre que la seva espècie, tenim que entendre les seves necessitats i, sobretot, tenim que tenir en compte què els agrada i què no els agrada, què va en contra del seu ésser més pur, no?
Clar, perquè si parlem d'això, d'humanització extrema, això que dèiem, no? Per exemple, portar un gos... vestit. Els gossos necessiten vestir-se.
Bueno, hi ha races, comencem, no? Tot dintre d'una lògica. Hi ha races, per exemple, els llebrers, que tenen fred i sí que se'ls posa abric. Per exemple, els Weimaraner, que són aquests gossos de pèl... Gairebé tots aquests gossos que tenen que no tenen pèl, que són... o que tenen el pèl molt curt, poden necessitar en un moment donat, o depèn on visquin, doncs sí que poden necessitar un vestidet, no?
Si fa un fred, passat de voltes, diguéssim, no?
Però el problema és, com ahir que vaig veure una foto d'una coneguda, on comenta, li posa amb un gos petit un vestit amb volants, però amb volants i tot així molt ajustat. Això, el gos, una, què li proporciona? Res. Li dona, possiblement li limita el seu moviment, no està còmodo i, per tant, al final és una que ens fa gràcia a nosaltres, però que al gos, en aquest cas, no li beneficia en res.
Clar, altres coses que també veiem, això que dèiem, un carret. Clar, jo he vist gossos petits en carritos per anar pel carrer, això. Entenc que si tenen algun problema de mobilitat pot ser puntualment necessari fins i tot, però portar un gos en un carret com portes un nadó, això té algun sentit?
No, i de fet és aquesta visió d'animal fi, no? I ara s'està posant, per exemple, en països com Japó, inclús a la Xina, l'altre dia escoltava, s'està posant molt de moda. Llavors sí que podem tenir un gos molt gran, imagina que tenim un gos que ja té artrosis, que realment no s'aguanta en peu, i dius, bueno, doncs li dono un tom, que prengui el sol, que s'estimuli visualment, que olori, o tenim un gos doncs que és molt petit i encara no pot sortir i el podem portar. Però pensem que si nosaltres posem un gos en un cotxet, deixa de fer exercici, deixa d'olorar, que és molta part d'aquesta estimulació que es necessiten, deixen de relacionar-se amb altres gossos, que és primordial per la socialització, i al final en què l'estem convertint. Llavors, portar-lo en un cotxet és aquesta sensació que és com si porto un fillet, no? Però en veritat no l'estem fent cap bé al gos. Això per mi és portar-ho en un extrem que no tindríem.
Clar, abans ho parlàvem fora d'antena, no? Gent que no li agrada que el seu gos ensumi els pipis dels altres o els culs dels altres gossos, que al final és la seva manera de dir-se què tal, bona tarda, no entenc?
Sí, o per exemple, cada cop m'hi trobo més que quan els gossos a vegades es marquen o borden, la gent doncs s'incomoda, no? I penso, bueno, és que els gossos borden, els gossos... En canvi, trobem molt normal que els gossos, amb TikTok està ple, no?, que els gossos parlen, que diuen mama i els fan... Per exemple, això és, amb els huskies és molt comú, no?, que udulen d'una manera que sembla... Però llavors estem tota l'estona versionant que cada cop... Que parlin. No, els gossos borden. Clar. Els gossos udulen, però els gossos no parlen, no? Llavors, quan portem un cop a l'extrem, fa que no tinguem en compte les seves necessitats i, per tant, no els veiem més com persones, no tant gossos, i això va en contra definitivament del seu benestar.
Clar, al final és això, els gossos, la part de la seva socialització, o la gran part és aquesta, no? Ensumar-se, llepar-se, tocar-se, entenc que ensumar-se les seves parts,
olorar,
el que sigui.
Sí,
clar,
sí.
Hi ha gent també que li fa petons a la boca, això, o que fa que el gos li llepi la boca.
Sí,
això
bueno, quan els que tenim gossos ens passa, però la realitat és que els gossos són marranos en aquest aspecte. Bueno, marranos, tornem a ells oloren,
punt de vista, però vaja, sí.
Oloren el cul dels altres per tindre informació on han estat, què han menjat, vull dir, és forma part del seu ritual, i això és algo que no podem obviar i que els que tenim gossos tenim que saber que és així. Si no és així, no deixem que el gos compleixi les seves necessitats bàsiques, al final anem en contra del seu benestar. I per molt carret que el portem, per molt que el vestim, per moltes sabates que li posem, segurament aquell gos no és feliç.
Clar, i a més, ara saltem a l'altre punt, no? Això que deia, alimentació humanitzada. Clar, això ja em sembla... Què vol dir? Donar-li com aspecte de coses que nosaltres mengem a les coses que els gossos mengen?
Bueno, jo entenc, perquè jo he tingut... Quan el meu fill era petit, doncs, al cumpleaños del gos li fèiem un pastís de pastanaga i patata. Això és molt divertit, és una activitat. Però, per exemple, el que dèiem abans, ara comencen a haver... Cava per als gossos. Comencen a haver alta cuina per gossos. Llavors, bueno, tornem al mateix, no? Cal? No. La realitat és que no. El gos no sap si allò és d'alta cuina o no. El que sí que és cert és que cada cop hi ha una indústria més gran al voltant del que són els animals. Igual que han crescut els negocis, doncs, de passejadors, d'educadors canins, de residències canines, també ho estan fent, doncs, marques importants amb collarets... amb llits humanitzats, no?, que ara tenen forma de llitet de nen petit i tal, i després de menjars gourmet per gossos, perquè és una indústria al final.
Clar, però al cap i al fi també és potser no gastar-te tanta cosa en un menjar que s'assembli al teu o un pastís, però sí, evidentment, que no vagin detriment de buscar-li un menjar de qualitat, no? Entenc que hi ha qualitats,
correcte,
i qualitats.
Correcte, no? Jo a vegades veig gent que porta, o que els gossos tenen 35 corretges de diferent tipus, i llavors et diuen, no, és que compro potser el menjar el més bàsic, no? El més barat, i dius, potser no cal, no? Potser no cal ni tants abrics, ni tantes corretges, i potser cal alguna més de bona alimentació.
Clar, perquè entenc que l'alimentació hi ha una gama molt gran de pinsos, diguéssim, i t'hi has de mirar, no, amb això?
Bueno, a part que hi ha una gama, evidentment, això és com el menjar humà. Contra més car és el menjar, normalment, doncs menys colorants, menys additius...
Menys processat, en definitiva, també.
Menys processat, etc, etc. No, això és el mateix.
Abans has dit una cosa que m'ha cridat l'atenció. Fer un pastís de pastanaga i patata per gossos, això és correcte? Això s'ho mengen?
Sí. Els gossos els... Bueno, i de fet, és una de les dietes que es fa quan els gossos, per exemple, tenen mal de panxa o van amb diarrees, doncs patata i pastanaga, com faríem amb una criatura, en aquest cas és el mateix. I jo n'havia fet, no? Li fem... Bueno, doncs és el cumpleaños del gos i és molt xulo. Bueno, doncs, de fet, formaria part de la dieta lògica del gos.
Llavors, els gossos domèstics són omnívors, en general?
Sí, sí, de fet, són omnívors. Per això inclús gent que és vegana o gent que és vegetariana, jo els hi recordo. Dir, bueno,
el gos també pot ser-ho?
El gos no tindria que ser.
Vale.
I de fet, les persones... jo sempre insisteixo, els gossos mengen de tot i són bàsicament carnívors, també.
Clar. A veure, ja n'has parlat una miqueta, això també, organitzar festes. Clar, el gos no distingeix un dia de l'altre, no? Diguéssim, encara que li facis una festa.
No, el gos percep, igual que percep els Nadals, que ve més gent a casa, doncs que potser rep més atenció, això que, clar, que ho percep. Però, per exemple, s'han posat de moda al Japó els casaments entre gossos. Llavors jo em plantejo el cas... Bueno, i a més, disfressats els gossos, la femella de núvia, el mascle, doncs, de nuvi, i tu dius, no de cap manera, no? Vull dir, primer, el que hem dit, limita els moviments. Segon, al final, per què fem això? Per les persones, però sí. No pel gos.
Sí, sí.
A lo millor, i a més amb braços, no? Pues deixem, o sigui, portem els gossos als parcs, que tinguin amics canins, evidentment que es porten millor en altres, però no fem rituals ridículs que simulen doncs, les nostres vides, no la d'ells. Bueno, també hi ha ara espais...
Això és aquí, un spa, molt bé. Spa per gos, això, clar, evidentment, si a un gos li fas un tractament de relaxació, suposo que també el relaxaran, no?
Bueno,
però tampoc és que li hagis de crear la necessitat, potser.
A veure, hi ha fisioteràpia per animals i es fa moltes vegades amb aigua, també tractaments d'aigua, tot això forma part, doncs, potser si té una lesió li pot anar molt bé amb medicament. Però un spa, en tot cas, molt dels gossos s'estressarien. Jo avui he portat la meva gossa, una de les meves gosses, a la peluqueria.
Uh-huh. Uf, ja.
I jo sé que és un estrès per ella. O sigui, la porto just quan crec que ja no pot esperar més perquè sé que no li agrada. Uh-huh. I és algo que intento treballar, però tot i així no li agrada. Pues molts gossos, ni spa, que el manipulin altres persones... Bueno, tornem a dir, és un concepte humà. Si volem, si tenim un gos que li agrada l'aigua, pues portem-lo a la platja, portem-lo a un rierol, portem-lo a
hi ha
altres espais naturals, clar. Però no portem-lo a un lloc dissenyat que, a més, et faran pagar gust i ganes perquè el teu gos li posin una tovallola al voltant del cos, perquè, vull dir, és ridícul.
Ell no la voldrà, no? Absolutament gens.
Sí.
Ara entrem en un altre punt, que no sé, en aquest punt podem veure-li una mica la utilitat, no? Gadgets com rellotges o collarets intel·ligents que els hi puguin monitoritzar la salut, que tinguin potser un GPS, abans parlàvem de la història d'una gosseta que s'havia perdut i que ha hagut tornar a casa. Clar, un collar amb GPS... li podríem trobar la utilitat, no, això?
Sí, i de fet, jo és un dels estres que més recomano perquè al final de l'any és pocs diners i si tenim un gos doncs, que el portem suelto, que anem a la muntanya, que fem excursions i que bueno, sempre pot passar alguna cosa, sempre pot doncs, aparèixer un animaló o perseguir un altre o trobar un rastre, llavors un GPS per mi és un estri de seguretat, no és un tema de moda. Ah. El que sí és de moda, potser, doncs això, un collaret amb diamants, com, jo què sé, marques com Louis Vuitton, o bosses per portar el gos doncs, que valen 2.500 euros i que tu dius, ostres, és que encara que els tingués no li cal al gos que... perquè el que porta un gos amb un collaret de diamants no deixarà que sigui gos, no deixarà que es revolqui, no deixarà que es banyi, no deixarà. I llavors tornem a lo mateix. Al final, el benestar del gos no compta. Compta que tu ets molt fashion.
Això, aquestes coses que estàs descrivint, moltes quadren amb el que fa molta gent també amb nens petits.
Sí,
no, la festa d'un nen d'un any, que és una festa, un festival allà, sí, pastissos i de tot, que el nen no s'entera de res, i la mare ha fet o la mare i el pare han fet el desplegament de mireu quina festassa hem fet, però al nen li importa tres pepinos, que qui hi ha allà, quants pastissos hi ha, és exactament el mateix que el gos. Deies un moment, pel tema dels collarets aquests amb GPS, deies, val pocs diners a l'any. Què és? Com una quota?
Sí, tu tens que tenir una targeta SIM i llavors, bueno, depèn del que pagui el teu operador. Jo en tinc un, que un GPS que ja ve integrat i crec que l'any pago 69 euros. Vull dir que és...
És assumible.
És assumible i que a mi em dona molta tranquil·litat perquè tinc una de les gosses que sempre anem a la muntanya i així. I, bueno, és una mica tabalot i sempre em dona la seguretat doncs, que puc saber on és.
Les causes d'aquesta humanització ja les hem anat tocant una miqueta, però en general, per on ho veus tu?
Bueno, per una banda, mostra el nostre vincle tan fort, el vincle emocional que tenim. També doncs, perquè la societat cada cop ens porta a ser més individualistes. Vol dir que cada cop el gos està omplint un buit que necessitem, ja sigui per persones soles, persones que no tenen fills. Cada cop hi ha més gossos i cada cop tenim menys nens. Llavors, bueno, es crea aquests vincles que jo crec que per una part són molt bones, a nivell emocional és molt bo que tinguem aquesta necessitat i aquesta necessitat de cuidar del gos, però que també per una altra part se'ns està anant l'olla en l'aspecte de dir, bueno, no cal un... O sigui, cal que el gos tingui un bon llit? Sí, però cal que tingui un llit en forma doncs de, no sé, de cotxe, de no sé què? No
clar.
Cal.
Clar, aquí és difícil establir el límit, no? Perquè un gos, en aquest cas parlem de gos sobretot, no? Pot ser difícil per un humà d'interpretar les seves necessitats, no? Perquè al final clar. Els gossos no gesticulen poc, evidentment si plora és fàcil, però pot passar que les persones ens atabalem perquè no estiguem entenent el que li passa i li vulguem donar més del que té?
Clar, per això cal educar. Educació als humans, vull dir, educació de saber quines són les necessitats del gos, quins són comportaments naturals de gossos i potser deixar-nos més de modes de TikTok, perquè al final moltes coses venen per les xarxes, no? La humanització en extrem, al final, és no entendre el benestar, les coses que els fan sentir bé. Repeteixo, potser ens cal més educació i sobretot després depèn de la raça que tenim o depèn del tipus de gos. Hi ha coses que ja veiem que són òbvies que no els agraden als animals, no? Com, per exemple, el que he dit, que els hi posin sabates.
Clar, també sabates, això no ho havíem comentat, sabates, no? Hem vist gossos amb alguna cosa als peus que no exactament no saps ben bé clar, quina és la gràcia.
Ara s'ha posat molt de moda un repte, que tu els hi poses sabates als gossos, i llavors, clar, fan com si fossin ànecs marejats, no? Pues perquè la primera reacció, els gossos no estan acostumats a portar sabata. I ho fan aquells que, una, toquen neu tot el dia, que a més els acostumen des de petits, o, per exemple, gossos de l'exèrcit que van al desert, i llavors per no cremar el que són els coixinets es poden i s'acaben acostumant. Però per moda tornem a lo mateix. Quan és una necessitat, el que hem dit del cotxet, doncs el millor resulta que sí que un dia necessitem. Però així, perquè ens faci gràcia, indiscutiblement és que no. No, per mi està molt clar el límit, Tot allò que afecta el seu benestar, i per benestar és allò que al gos no li agrada...
Que no millori la seva qualitat de vida, diguéssim.
No tindríem... Per exemple, tu has dit els xubasqueros, no? Bueno, sí que pot haver un gos que realment la pluja faci que li molesti molt i no vulgui sortir al carrer, posant endavant. Però en general, als gossos els encanta mullar-se. Ja. Si tu tens... O sigui, si a tu
igual
no t'agrada...
Igual ets tu, el que te'l vols posar.
Exacte. Si tu no t'agrada la pluja, és el teu problema. Llavors... Si el teu gos no li molesta, deixa'l que es mulli. És un gos i li agrada.
Clar, clar, tu suposo que ara ho deies, les xarxes socials, suposo que en els últims anys t'hi deus haver trobat molt que creixen pràctiques d'aquest tipus, no? Que la gent no sap on ho ha vist i ho fa, i t'ho expliquen a tu, és a dir, quan te'ls porten o el que sigui, t'ho expliquen o els hi costa o reconèixer que fan aquestes tonteries?
No, la gent moltes vegades, bueno, primer que quan ho fa tothom, no? Quan, i a més hi ha molts reptes que són virals i llavors la gent ho fa sense cap mena de vergonya, o si no et diuen, bueno, és que jo crec que li agrada, no? El que tu deies abans, que moltes vegades jo crec que la gent no és conscient de com es comuniquen els gossos. Els gossos són molt rics en la comunicació i ens deixen saber el que els agrada o no, però nosaltres moltes vegades no estem atents. Per això és important l'educació, no? Tenir un gos, cada cop en sabem més d'ells, cada cop convivem i passem més hores, però a vegades penso que el bàsic, que és com es comuniquen amb nosaltres, a vegades això no ho entenem del tot.
Clar, per exemple, alguna cosa que hem parlat a vegades aquí al programa ja, que és un llenguatge no verbal, però que són les abraçades, per exemple, no? Sí. Això nosaltres ho considerem un acte de carinyo molt gran, però un gos no habitualment no els agrada, no?, que els abracin.
Mira, hi ha una cosa, i que ho proven els oients. Un indici de que a un gos no li agrada, per exemple, que l'abracin, és que començarà a llepar-se el musell, com si li donguéssim un xutxer, girarà el cap, moltes vegades comencen a girar el cap, o badallarà. Vale? Ah, sí. Llavors tu abraces un gos i llavors comences a veure que es llepa i tu dius, ah, doncs no li agrada tant. O a vegades badallen, o a vegades fan les tres coses, giren el cap, badallen i comencen a llepar-se.
S'inquieten, no?
S'inquieten. Llavors, bueno, això hi ha molta gent que no ho reconeix com una senyal d'incomoditat. Pensen que el gos els agrada. O moltes vegades el gos es posa en posició de joc i diu, ai, mira, vol jugar. No, el gos t'està intentant dir, calma't, no m'agrada. No els agrada que els toquin el cap. Moltes vegades no els agraden els nens, perquè els nens
atabalen.
Atabalen, sí, moltes vegades ens atabalen a nosaltres, doncs els gossos els veuen just a la seva alçada, la majoria de vegades, imprevisibles, fan gestos raros, i molts nens, molts gossos s'inquieten davant del gos. I quan tenen aquest comportament, a vegades també posen un ull en blanc, o si deixen veure molt el blanc de l'ull, tot això són símptomes de que no estan còmodes, però nosaltres no els reconeixem.
Clar. I ara, abans, al principi ho dèiem, parlar amb els gossos. Entenc que molta gent els té, evidentment, com a animals de companyia, o que els tracta fins i tot com una, bueno, els tracta com una part més de la família, i potser els explica la vida. Això als gossos els hi fa algun bé o algun mal?
No, això és el que deia, aquesta part emocional que jo estic, bueno, comparteixo. Ostres, els gossos són una font de consol, de carinyo. Quantes persones que viuen soles només tenen els gossos? Hi ha molta gent gran. La meva mare...
La vida, clar.
Ostres, la meva mare, que quan vivia al seu pis, que estava ella amb el seu gosset, doncs el Ros li explicava vida i miracles. I és una font d'alegria i una font, moltes vegades, per apagar la soledat. Adolescents, jo treballo molt amb adolescents amb problemes de salut mental. Els gossos són moltes vegades... Allà on els hi poden explicar, que un dia vam tenir la Noa. La Noa li explicava que ella podia... Era com un, com un llibre en blanc, deia, i el gos, perquè li podia explicar tot.
Per ell no et jutjarà ni res.
Ell no et jutjarà, i vull dir, els gossos interpreten quan estem malament, interpreten per el to de veu, per les llàgrimes, i ens poden consolar, i nosaltres també els hi parlem quan estem contents. A vegades veiem i veus que el gos salta amb tu, o quan estàs trist ve amb tu i et vol, doncs, abraçar o apaivagar. Tot això és normal. Repeteixo, això al gos al final no li afecta. Però el que sí li afecta és, doncs, no trepitjar el terra, no deixar-lo jugar amb altres, rapar-lo, per exemple, perquè no vols que deixi pèl a casa, que això es fa.
Això es fa molt, no?
Això es fa, no? I tu dius, ostres, sí, és una raça, que el pèl precisament li va bé per controlar la calor i el fred.
Això n'hem parlat alguna vegada, que també passa amb gats, no? Arriba la calor i un rapat va estar més fresquet.
Tornem a lo mateix. És el que tu vols, és el que a tu et va bé, però no necessàriament. Llavors, jo crec que, bueno, que tenim... És una qüestió d'educació. Jo penso que en uns anys tothom reconeixerem les senyals dels animals i jo acabava el guió d'avui dient, no? Estimar menys i potser estimar millor, no?
Intenta fer l'esforç d'entendre més el que jo vull, en lloc de donar-me el que tu creus que tu voldries.
El que tu creus, no? Que jo necessito, perquè al final és una qüestió de modes. I repeteixo, les xarxes estan fent molt mal perquè hi ha coses molt divertides, altres fan gràcies, és cert que a vegades et rius, no? Però dius, ostres, això no es vol al final per ells.
Doncs ja ho hem explicat amb la Maribel Vila. Vigileu el que feu amb els vostres animals, perquè al final el que vosaltres voleu potser no és el que volen ells, que això també funciona amb les persones.
Total.
Que a vegades passa que arriba Reis o arriba un aniversari, sobretot arriba un aniversari i algú et regala una cosa i diu, aquest regal te l'has fet tu, per tu.
Sí, sí.
Perquè no
amb els fills també ens passa, sí. No? Que projectem el que volem nosaltres i en canvi potser no tenim tant en compte el que volen o necessiten ells, no?
Correcte. Doncs recordeu que en aquesta secció hem regalat aquest regal de gentilesa d'Ouna, empresa que elabora menjar fet amb aliments naturals de proveïdors locals, amb carns fresques, ingredients que milloren el benestar animal i amb formulacions equilibrades. Avui, la guanyadora d'aquests productes, o una test, la Laia, que ens va fer arribar una consulta sobre una gata que surt habitualment de casa i que no suporta portar collars. Si voleu fer les vostres consultes a la Maribel, envieu-nos-les amb notes de veu al 607-07-09-01 i li farem, ara ja sí, hauria de ser aquí a dos dilluns, perquè dilluns que ve és festa i Som Reis, fem programa especial, però no farem secció d'animals. Per tant, Maribel, ens veiem el dia 13.
Molt bons Reis a tothom.
Que tinguis molt bona entrada d'any i molts bons Reis també per tu.
Igualment.
Fem una petita pausa i fem l'última i marxem.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Carlos Baraíbar.
Benvinguts.
Benvingat.
Benvingosa.
Benvingata.
Si vols un gos o un gat, adopta. T'esperem al Centre d'Acollida d'Animals de Companyia. Informa-te'n a barcelona.cat/adopta. Ajuntament de Barcelona.
Viu la màgia de Nadal al nou Port Olímpic. Fins al 5 de gener gaudeix d'activitats inspirades en el mar, exposicions i tallers per tota la família. Endinsa-te'n els llums de Nadal. Descobreix el nou balcó gastronòmic i puja el nostre tren 100% elèctric. Benvingut, Nadal. Benvingut, nou Port Olímpic. Més informació a portolímpic.barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Collita de Nadales 2024. Avui, Siderland. Aquests dies, les ovelles busquen el seu corral i ve de gust cantar a cor que vols tornades com la d'aquesta Nadala que ens arriba des de Barcelona amb un duet que ja fa temps que reclama focus, els Siderland. Es diu Menys mal que ja és Nadal i és un recorregut per cada un dels moments d'aquestes festes.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Carlos Baraiba.
11 minuts i les 7 de la tarda, l'última, i marxem. És dilluns i això vol dir que tenim la Laura Grau amb nosaltres. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carlos.
Què tal? Has passat bon Nadal?
Sí, bones festes. Sí, a mi em fan una mica de mandra aquests festius que acaben entre setmana. A mi, per exemple, el dimecres em cau fatal, o sigui, em sembla terrible que aquell dia sigui festiu.
Doncs l'any que ve em sembla que va igual. No, no sé, és igual. Sí, ho he mirat malament aquest matí al calendari, però diria que també s'han de traspassar aquest i la transaquest. És igual, no em facis cas. Acabem el tram final del programa, com sempre, parlant de gent de qui no ens hem de refiar. Avui de qui ens parles?
Doncs això, de gent que per cap d'any es posa molt intensa, demà s'acaba aquest 2024, i malgrat aquest canvi de data sigui un número més al calendari, això ho comentàvem altres setmanes amb l'Elisenda, no s'obre cap portal màgic, no ens canvia la vida, tothom està com molt nostàlgic, jo la primera, i ens agrada revisar l'any, ens agrada pensar què hem aconseguit, si estem satisfets amb la nostra vida, si hem tingut sort, si ens hem esforçat. Això en si jo crec que no té res de dolent, que està bé, que és guai, no? Que almenys un cop a l'any amb alguna excusa, doncs mira, fem una mica d'introspecció.
Sí, una mica de balanç, potser, no? De mirar, sí. No passar, no està de més, però vaja, tampoc cal passar-se, no?
Tu fas això o no, Carlos? O ho fas al setembre?
La veritat és que no gaire. No sóc en general de recordar ni mirar enrere. A vegades em fa ràbia, perquè penso, hòstia, mira, allò que va passar estava bé. Podria haver-m'hi parat una miqueta a mirar-m'ho.
Podria haver recreat una mica
encara
més.
Que no, sí, encara que sigui molta estona, però pensar una miqueta en els bons moments. El que no faig és propòsits, això sí que no.
No fas propòsits, eh?
No.
Doncs hi ha moltíssima gent que fa propòsits i, com sempre, les xarxes socials tot ho categoritzen, tot ho exprimeixen per fer visites, i aquí és quan s'han anat de les mans el que un dia van ser els propòsits per convertir-se en una cosa que es diu Vision Board i manifestacions. Sí, eh? N'has sentit a parlar d'aquest tema?
No, però ja veig per on va una mica. Ja veig per on va. És allò del secret, no? El que penses i projectes passarà, eh?
El secret de qui era, això? Era un llibre d'aquests,
no? És un llibre. És un llibre que ha donat nom a un programa a Catalunya Ràdio, fins i tot. Ara t'ho buscaré, però això ja fa anys que apuntem cap allà.
Mira, jo aquí ja començo a sospitar, se'm comença a posar la pell de gallina, perquè crec que la gent que pensa d'aquesta manera, que creu en aquesta mena de coses, no és de fiar. A veure, què són els vision boards, aquests famosos de TikTok? Són una manera de fer els propòsits de cap d'any de tota la vida, però envoltats d'una mena de misticisme màgic, i gràcies per aquesta cinta fantàstica.
Perfecte.
Que dona suport a la idea que tu, pel simple fet de pensar, escriure i fer un ritual al voltant d'un desig, ja estàs més a prop d'aconseguir-lo. L'univers ja te l'està portant a les mans.
Junta una mica d'astrologia amb coaching, no? Una mica tot barrejat, no? Amb aquest coaching de projectes, si tu el que desitges ho penses molt fort i vas cap allà i et poses objectius, tot això,
sí,
no?
Sí. I hi ha gent que potser ho fa així com una mica per projectar i per imaginar-te què és el que vols a la vida, i després sap que ha de treballar i sap que ve d'unes condicions i d'un punt de partida. Hi ha gent que s'atreveix a dir que es complirà allò 100%, o sigui, pur miracle. I això de fer els vision boards no és més que fer un collage de fotos. O sigui, tu vas a Pinterest, poses casa amb mobles d'Ikea que m'encanta, no sé què, i llavors agafes la foto i la poses al teu vision board com a casa dels teus somnis. T'agradaria vestir?
Val, projectar tot el que no tens, diguéssim, en fotos.
Sí, el que t'agradaria tenir durant aquest any, posar-ho allà, o els viatges que vols fer, els llocs on vols anar, tot de fotos genèriques d'aquestes de Pinterest, aglutinades allà, com una mena de pòster màgic, que només pel fet d'existir sembla que ja t'ha d'apropar, no?, tots aquests objectius. És una tendència de TikTok que reneix cada any, perquè ja fa uns quants anys que ho porto veient, on els creadors i sobretot les creadores, jo penso que aquest tema té un biaix de gènere, però donaria per una altra secció, ens ensenyen els seus vision boards de l'any passat, assegurant que tot se'ls ha complert i fent-ne un de nou per aquest any. Una de les grans impulsores de tot aquest moviment del vision board va ser una influencer que es diu Noemi Hopper.
Un
vision board y una intención te cambiará la vida. Yo soy la prueba viviente de ello. A lo mejor te da mucho cringe este tema, no te preocupes, a mí también me lo daba antes. De hecho, mi madre me ponía el secreto cuando yo tenía 14 años y lo decía, mamá, de verdad, espabila, te están lavando el cerebro. I've been there. Llevo 4 años haciendo vision boards y absolutamente todos se han cumplido. Todos. ¿No me crees? Tengo pruebas.
Claro.
Cuando yo creé mi primer vision board, yo vivía todavía en Madrid y compartía piso con...
Doncs feia referència aquest al secret de Rhonda Byrne, que és la, va ser cèlebre fa, jo què sé, uns 10 anys, una cosa així, era bàsicament això, projectar, que al final després, si tu fas un pla de negoci, diguéssim, i tu treballes molt i defineixes tots els passos i l'estratègia per aconseguir allò, igual sí que aconsegueixes, però només per posar la foto, no?
Home, és que és això, aquesta noia es va fer viral el 2020 perquè la seva vida va fer un gir de guió durant la pandèmia perquè va conèixer un noi en un bar a Bali, més tard la va convidar a passar uns dies amb ella a Tulum, a Mèxic, i allà es van enamorar i no va agafar mai cap vol de tornada i es va quedar a viure allà.
Veig unes quantes coses aquí que el ciutadà mig potser no les té, no? Exacte.
És que a veure, la Noemí, que és ballarina, que ja era força famosa a TikTok, va explicar com de fort era que ella, el seu vision board, ja havia projectat enamorar-se i anar a viure a l'estranger, com si el que li va passar fos això, màgia negra, a través de 4 fotos enganxades amb cola en aquella cartolina, i ara cada any assegura que se li segueix complint. I és això que dèiem, no et dic que imaginar-se un mateix a la situació ideal, doncs, t'ajuda a motivar-te, els teus objectius, tenir clar quins són els passos que t'agradaria fer, però aquesta tia, la Noemí, ja estava voltant pel món, o sigui, aquesta tia no estava ballant en un estudi d'aquí, de Castelldefels, i de cop va conèixer un guiri per la platja i va dir, anem a viure a Mèxic, que és superboja.
És l'efecte Elon Musk, no? Que diu, no, has d'emprendre, has de ser empresari d'èxit, bueno, si neixes fill d'una gent que té mines d'or a Sud-àfrica, doncs igual tens una predisposició millor cap al risc i cap a prendre determinades decisions, no?
I aquest tio li diu, ens trobem a Tulum i fem una setmana de vacances, no sé que ja ens coneixem, i és com, tu penses que jo tinc els diners ara mateix per dir, no passa res, demà m'agafo un vol a Tulum, deixo de treballar durant aquesta setmana...
Perquè l'univers m'ha marcat el camí.
Clar, és que és això. El que vull dir amb això és que em sembla una mica perillós aquest discurs Disney, que diu que si penses molt fort en una cosa se't complirà, i en aquestes dates aquesta filosofia és especialment insistent amb això dels vision boards. Però, durant tot l'any, segur que també heu sentit a parlar del tema de la manifestació, que és una mica això que dèiem del secret, i que cada cop també està més estès entre la gent molt jove. De fet, en parlaven la Berta Roca i la creadora Tania Carretero al Love the Cat.
De manifestar és molt fora. Jo tinc un vídeo, és que no està penjat, però que els hi vaig enviar a les meves amigues, en plan, algun dia a la meva vida vindré a viure aquí.
Oh!
I de cop ha passat que me'n vaig a veure com uns quants mesos a Los Angeles al cap de com 3 anys. No, és molt fort. És que s'ha de manifestar aquestes coses perquè després passen. O sigui, passen.
Però tu creus en la manifestació o és senzillament hard work? Perquè
crec
també t'has treballat, vull
sí,
dir, si has pogut entrar al màster...
Sí, és una combinació de les dues coses, però crec que som el que atraiem també. I això és part
com
de,
a mínim,
del camí de la persona.
En aquesta conversa, la Berta i la Tània sí que es plantegen doncs, quina quantitat d'esforç hi pot haver, no, en què tu puguis complir aquests objectius que has projectat, però és veritat que en cap cas no es parla mai de quines condicions tenies tu darrere quan vas plantejar-te tot això.
Per tant, això de manifestar, aquesta part de manifestar és tu, bàsicament, declarar cap on voldries anar, una mica?
Sí, declarar cap on voldries anar i després al cap d'un any fer balanç de si ho has aconseguit o no, però insisteixo en que és una mica perillós i que ens hauríem de fer mirar que la gent que viu d'internet, de fer TikToks, de treballar en publicitat i d'aquestes històries, normalment té un nivell de vida i uns hàbits que tot això no li costa tant com algú que està a casa seva fent el TFG amb una beca i pensant que l'any que ve trobarà feina. Vull dir que, nois, ojo amb el tema de manifestar i més mirar una mica d'on surten totes aquestes desigualtats que ens afecten i fan que no puguem complir aquests objectius amb tanta facilitat.
Efectivament.
Manifestar sí i manifestar-se també.
Doncs fins aquí, la Laura Grau, moltes gràcies, que tinguis un bon final d'any.
Igualment, nois.
Ja us heu dit, dilluns que ve la Laura no vindrà perquè és el dia de Reis. Ara el que sí que ve és el Tot Costa, que de seguida us diran el que ha passat amb Dani Olmo, perquè Sonia Salmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hi ha decisió, no?
Hi ha decisió i la justícia li ha tocat el llevar-se que... No.
Oh, jo et volia deixar aquí el cliffhanger i vas i ho xafes. Doncs ara sabrem
què li ha dit. Ara en parlarem, amb detalls.
Per què li ha dit la justícia que no al Barça i com Joan Laporta s'ho farà per resoldre aquesta situació. De moment, a dia d'avui, el Barça no pot inscriure Dani Olmo i el demà és l'últim dia de l'any i, per tant, s'acaba aquest termini. Amb la Sònia Salmà, ara al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Fins demà, tornem a les 4 a la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraibas.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè està
boja. És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros.
Caprabo, sempre a preu.
Caprabo, amor etern als preus bons.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Aquest Nadal a l'INEF Barcelona torna tot Esport 360, l'espai lúdic esportiu per infants, joves i adults.
Us hi esperem del 2 al 5 de gener. Podreu fer tot tipus d'esports i jocs amb els principals clubs i esportistes del país.
Entrades gratuïtes a totesport360.cat. Gaudim en família.
Departament d'Esports, Generalitat de Catalunya.
Ofertassa de Nadal a Caprabo, a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Dues dècades de música solidària. Reviu totes les cançons del disc de la Marató interpretades per grans artistes en un únic recopilatori a Spotify. Un viatge musical ple d'emocions que diu molt de tu.